portessin a París, alguns d'ells per tal de formar-los en la doctrina cristiana i que, retornats al seu origen, difonguessin l'Evangeli, tal es parlà de que podia ser l'evangelització de les Illes Canàries en el cas. Així mateix sol·licità la traducció de les seves obres a les llengües dels pagans. Durant aquesta estada francesa, obtingué el títol de mestre de les arts a la Sorbona, una titulació que li permetia situar-se en una posició d'igualtat entre els acadèmics i li obria les portes a les instàncies eclesiàstiques a l'hora d'exposar les seves posicions teològiques i doctrinals.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Un bon matí. Je sais que je m'éveillerai.
Benvinguts al Festival Jardins de Pedralbes 2016. Benvinguts a la millor música en directe. Tom Jones, George Benson, Joan Baez, Patti Smith, Charles Aznavour i molts més. No te'ls deixis perdre. Descobreix tot el festival a festivalpedralbes.com.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Començarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i a continuació serà el torn de la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes presentat per la nostra companya Blanca Aranyó. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb l'investigador del Centre Públic de Recerca en Ecologia Terrestre i Anàlisi del Territori, Jordi Vayreda. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical de Manel Casas i coneixerem una mica més els Ports Senglars, el Sabies Què. Finalitzarem programa amb un fragment de l'encíclica Laudatio del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Els creuers marítims contaminen la ciutat de Barcelona. Aquest passat diumenge 5 de juny arribava al port de Barcelona l'Harmony of the Seas, el creuer turístic més gran del món. La seva arribada el situa en un debat entre beneficis econòmics i l'impacte mediambiental que té com a punt de contaminació atmosfèrica. Diverses entitats ecologistes i veïnals es van manifestar en el port de Barcelona, a la terminal dels creuers, mostrant el seu rebuig per la seva presència. Aquest vaixell representa una autèntica ciutat flotant de 6.000 habitants i utilitza alta mar com a carburant fuel oil altament contaminant pel sofre que expulsa. Aquest carburant està prohibit en els ports. Quan el vaixell s'atraca, llavors es substitueix per gasoil menys contaminant. Tenim al telèfon a la Maria García, membre d'Ecologistes en Acció i portaveu de la plataforma Qualitat per l'Aire, que hi va ser present a la protesta. Maria, bon vespre.
Hola, bona tarda, bon vespre.
Quins són els riscos que comporta a nivell de salut i medi ambient aquest tipus de creuers?
Sí, com bé has dit, estan utilitzant un fuel oil altament contaminant. Hem de pensar que quan arriben a port continuen cremant. Si bé, com has dit, canvien un combustible més net, continua sent 100 vegades més tòxic que el dièsel dels cotxes. Continua cremant per mantenir totes les instal·lacions, com has dit, no? Ciutats flotants, però altament consumidores d'energia, perquè han de mantenir instal·lacions com piscines, teatres, moltes activitats que tenen a bord, que consumeixen, si has dit 9.000 habitants, aquí podríem dir 77.000 habitatges. Llavors, més energia i un combustible molt més brut, que va a contaminar directament, especialment als barris més propers de les terminals. Barcelona té les terminals de creuers enganxades a la ciutat. Els barris de Ciutat Vella i del districte de Sants Montjuïc tenen el risc perquè estan directament respirant tota la contaminació d'aquests vaixells.
I Maria, per reduir aquests nivells de contaminació, no es podria fer que el vaixell, un cop arribés, s'endollés el subministrament elèctric de la ciutat per reduir aquesta contaminació?
Sí, des de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire estem reclamant la connexió quan arriben a port, com fan més de 10 ports europeus, però també que l'establiment de zones que es diuen zones de control d'emissions. S'està fent al nord d'Europa, al Mar Bàltic, al Mar del Nord i al Canal de la Manxa, i també s'està fent a Estats Units i Canadà. I significa que al litoral es crea una zona on no es deixen passar vaixells que siguin altament contaminants.
Doncs Maria, esperem...
Digues. Sí, perquè s'ha de pensar que el fum d'aquests vaixells, quan estan arribant a la costa, també impacta la ciutat, no només quan estan atracats al port.
Doncs Maria, esperem que mica en mica es vagi redirigint aquest tipus d'activitats i que sigui el consum elèctric a les ciutats el que sigui la principal via d'acció.
Sí, només afegir una cosa, també pensem que s'ha de reduir i replantejar el model turístic d'aquest sector, perquè cada cop estan arribant més creuers, el creixement és exponencial, llavors hi ha una capacitat de càrrega, no només per temes de contaminació, sinó també d'altres impactes que té sobre la ciutat.
Doncs Maria, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
Menys correbous a València. L'alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, anunciaven aquest dimarts 7 de juny la decisió adoptada per l'Ajuntament d'aquesta ciutat, sense prèvia consulta ni participació ciutadana, de prohibir el bou ambulat en les pedanies al voltant de la ciutat de València. D'aquesta manera, a les poblacions de Massarrojos, Benifarat, Carpesa i Borbotó, el bou ambulat ja no se celebrarà com era habitual durant les festes. Celebrem que cada vegada siguin més ciutats que les que es van afegint en acabar amb aquests cruels espectacles amb toros durant les seves festes. Menys correbous a Catalunya. Fa dies us comentàvem que Olot havia posat en marxa una consulta per la continuïtat dels correbous. El representant de la Fundació Fauna, David Serramitjana, ja el varen tenir al telèfon per explicar la notícia. Aquest dimarts 7 de juny va finalitzar la consulta no vinculant que ha durat una setmana. A la pregunta Olot ha de deixar d'organitzar correbous? El 60% d'olotins han dit que sí, enfront del 34% que s'ha mostrat contrari a la prohibició. La consulta popular reitera que aquesta modalitat d'espectacles són rebutjades per la majoria de ciutadans.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Què aconselles, el collar o l'arnès?
Doncs, en general, a l'arnès, sens dubte. El gos va més còmode, se sent més agafadet, no hi ha res que li tibi del coll, i un gos pot aprendre perfectament a no tibar i anar tranquil amb un arnès. Inclús pot ser bastant més fàcil. Perquè els collars, encara que siguin collars que no ofeguin, així amplets i xulos, si el gos va tibar, vulguis que no, li pot apretar una miqueta, llavors es posa més nerviós, encara tiba més. I el que no recomanaria mai és collars ni d'ofegament ni d'aquests de punxes, que poden fer molt mal. De fet, per l'ordenança de civisme d'aquest any de l'Ajuntament de Barcelona, de l'any 2014, aquests tipus de collars d'ofec i de punxes estan prohibits per ordenança municipal. Espero que en altres llocs també ho puguin fer.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola amics, animalons i amigues. Avui us vull presentar un conjunt de quatre músics ben particular. S'autotitulen Tamba 4, tots brasilers provenents de la Bossa Nova, però que, apartant-se, varen escollir un camí d'un dinamisme, una inventiva i un swing absolutament propis. Per això se'ls pot classificar com a so tamba. Els arranjaments musicals recorden a varis compositors clàssics, el Ravel, el Debussy, potser el Gershwin. Són mestres cadascun en el seu instrument, ja sigui teclats, percussió o de vent. Precisament el nom tamba els hi ve perquè el primer percussionista del grup va crear un instrument de percussió fonamental a les batucades. Com no tenim massa temps, en aquest primer tram tan sols escoltarem Yemanjá, que és una composició del mític Vinícius de Moraes.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui tenim amb nosaltres, ens retrobem amb el Jordi Vaireda. Bon vespre, Jordi. En Jordi, pels qui recentment, perquè fa poquetes setmanes que va ser aquí amb nosaltres, ens les venia a visitar, doncs per qui no hagués escoltat la entrevista del Jordi, el Jordi és doctor en ecologia forestal i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal, el que es coneix per CREAF, i la seva tasca es centra en els impactes del canvi global en els ecosistemes dels boscos. I entre els diversos temes que vam estar parlant l'altre dia, se'ns van quedar diversos, i un era com afectava el canvi climàtic a aquests ecosistemes. Aquí a Catalunya, quin és el nivell d'afectació? Estem... Encara podem salvar les coses? Hi ha uns nivells bastant elevats de veure si ho podem solucionar o no? Com ho tenim, Jordi?
A veure, visió una mica pessimista, en el sentit de que, clar, el que diuen les previsions de canvi climàtic és que les temperatures difícilment pujaran menys de 2 graus, menys que ens hi posem de debò amb tots els acords que s'han de signar, etc. Aleshores, 2 graus de temperatura pels boscos és molt. I això el que vol dir és que segur, és molt probable que els boscos pateixin grans transformacions. No vol dir que desapareguin els boscos, però sí que hi hagi que hi haurà canvis en la composició de les espècies. És a dir, allà on, per exemple, teníem pirroig, doncs aquest pirroig, el pirroig, que és el pirroig, aquests pins que tenim als prepirineus, Pirineus, doncs a les zones més baixes gairebé segur que patiran, bueno, de fet ja estan patint, i patiran encara més i, per tant, desapareixeran. Això és molt probable. Això, de fet, ja ho estem trobant ara mateix. Per tant, el que farem, trobarem és un desplaçament, si arriben a temps, cap a les zones més altes de les muntanyes. Això és una mica els efectes que trobarem. Això en els casos en què això sigui possible, perquè, com dic, el canvi climàtic, n'hi ha hagut molts de canvis climàtics al llarg de la història de la humanitat i de la història de la Terra, lògicament. Però, és clar, aquest està sent molt ràpid. I això fa que una espècie que és immòbil com un arbre, que creix a poc, etcètera, 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 doncs tot això complica molt les coses.
Clar, ara que parlaves de dos graus, clar, aquest és un dels temes bastant, podríem dir, com més transcendentals o més importants que es va deixar sentir durant la cimera de París.
Mm-hmm.
Però, clar, es va arribar com a un mig acord, sí, no, però tampoc es va... A la majoria de països no van dir en ferm que sí, clar, apostarien per aquestes mesures.
Pel que jo tinc entès, tot, aquests acords s'han de ratificar. I ara en aquest, no estic seguint el dia a dia de tots els acords aquests de París, però entenc que fins que no hi hagi una ratificació de, per un percentatge que no sé quin és, no sé si és un 50 i pico per cent, etc., doncs aquest acord no començarà a constar i que, per tant, diguem, els països, els diferents estats es posin d'acord i es posin les piles i comencin a fer doncs, tot el que calgui per aturar, diguem, aquest canvi climàtic, no? Perquè em sembla que deien que la temperatura no pugés d'un grau i mig, que seria una mica el límit, no? Aquest límit.
Sí, i fixa't, pot haver molta diferència entre un grau i mig i dos, tot i que ja es parla de que ja estem sobre aquesta
temperatura. Clar, de fet la temperatura dels últims, em sembla que són 10-15 anys ja a Catalunya, ja és un grau per sobre de la mitjana. Em sembla que és un grau i una mica més. Però és que, com a resultat d'aquest grau i una mica més, ja estem notant els efectes. Nosaltres estem, justament, amb aquest... nosaltres estem fent un treball de localitzar a Catalunya, a tot Catalunya, les zones que s'estan assecant, boscos uh-huh. que estan patint els efectes de la sequera, perquè l'estiu ha estat especialment eixut, i aleshores tenim el cos d'agents rurals de Catalunya, que depèn de la Direcció General de Forests, que al setembre recullen les zones que s'han vist afectades per la sequera. I ja hem vist grans efectes per determinats anys. L'any 2012 hi va haver-hi 23.000 hectàrees afectades. I justament no van ser de pirrots, com comentava abans, però van ser les alzines, que les alzines justament són molt resistents a la sequera. Això no vol dir que es morin, sinó que pateixen l'efecte, s'assequen les fulles però rebroten. Probablement estan rebrotant i raonablement bé, i roures. Però, clar, 23.000 hectàrees no és poca cosa, Pot ser... deu ser al voltant d'un 2% dels boscos de Catalunya. Això en un sol estiu.
Jordi, i pel ciutadà comú i corrent, com nosaltres, que passegem pel bosc i l'altre dia vam dir que a vegades no sabem distingir uns arbres dels altres ni res, quins són els símptomes així més fàcils de detectar per una persona pues, que visqui a prop dels boscos o els que passegem pels boscos, que veiem i dir, mira, doncs, veus això? Doncs això està produint pel canvi climàtic, observareu això o l'altre. Com es podria donar una miqueta
sí,
de manual?
Veure, sí, pots veure... Això és com les enfermetats. Pots veure símptomes, però pot ser conseqüència de diverses coses. Evidentment, del canvi climàtic, és a dir, si hi ha una temperatura més elevada o aquell estiu ha estat especialment eixut, o les dues coses a la vegada, doncs és fàcil que sigui molt fàcilment atribuïble al canvi climàtic. Però, clar, nosaltres els boscos que tenim, també els tenim en aquests moments, com els tenim, perquè, com que la fusta no és rendible, no es treu fusta del bosc. I, aleshores, no treure fusta del bosc, quan s'ha anat traient tradicionalment, al llarg de totes les generacions, fa que els boscos estiguin més atapeïts. I això té unes conseqüències, també, perquè, clar, més boscos, més arbres, més consum d'aigua. Per tant, menys aigua per cada un dels arbres. I això té conseqüències perquè, efectivament, aleshores, si hi ha menys aigua i més competència per l'aigua, doncs pot haver-hi mortalitat.
I menys fauna.
I menys fauna, esclar.
Perquè la fauna fa el seu paper importantíssim a la neteja del bosc, i això també...
Sí, sí, clar. I aleshores, o sigui, el que està afectat és tot l'ecosistema, efectivament. I aquest... I clar, com a conseqüència de tot això, ja et dic que a vegades no és difícil separar un efecte directe del canvi climàtic o un efecte d'aquesta competència que deia per l'aigua, no? Es barregen moltes coses, perquè hi ha molts altres canvis que s'estan produint als boscos. I això fa que sigui molt difícil d'analitzar i molt difícil d'atribuir a una cosa o l'altra. Aleshores, em preguntaves, com ho podem veure? Home, hi ha coses molt fàcils. Tu pots veure doncs, un vessant pràcticament sencer, doncs, que hi havia roures, que aquell estiu se'ls dissequen les fulles, no? O sigui, avancen la tardor, perden la fulla molt abans. El mes d'agost poden perdre totalment les fulles. I això és conseqüència de que no tenen aigua i per abans de morir, diuen, trec les, em desempallego de les fulles i ja tornaré a rebrotar l'any següent. Això es veu. Una altra cosa que és força evident, si un, aquí has de saber una mica com són els arbres, però si hi ha més sequera, una sequera persistent al llarg de, o sigui, dels anys, el que tu veus és que els pins, per exemple, tenen menys fulles. I això és un fet que és rellevant i és molt, molt fàcil d'observar. Si mireu les capçades, si un mira les capçades dels pins fa, ara diré, 15 anys enrere, que no hi havia tanta sequera, i ens els mirem ara, veurem que les capçades són més transparents. Hi ha menys fulles als arbres, estan més defoliats. I això, algú una mica expert ho veu.
Està molt bé.
Hola, Jordi Vaireda.
Hola.
Bé, benvingut. I pels oïdors de que no van estar la teva primera presència aquí entre nosaltres, tinc que repetir de que per mi és una gran satisfacció estar aquí a la taula parlant i davant del fill d'un company meu de carrera, un company, a més, brillant, i que veig que tu, amb el doctorat i com a investigador, el centre de recerca i tot això, estàs seguint la deixa del pare. Jo crec que aquest és un desig que tots els pares tenim pels nostres fills, veritat?
Sí.
Dita aquesta introducció, com el que volem amb aquest programa és que pugui transmetre a la gent el màxim de coneixements, o si algunes coses es tenen dubtoses, que les puguin aclarir. Jo a vegades em pregunto, a veure, perquè ho utilitzem una vegada sí, una vegada no, una vegada no, una vegada sí. Quina és la diferència o quan tenim que expressar correctament el concepte medi ambient de canvi climàtic o canvi climàtic medi ambient?
Medi ambient en el sentit del que seria normal, et refereixes, o...
Medi ambient, s'està parlant... Desgraciadament, se'n parla molt poc de medi ambient. Se'n tindria que parlar molt més. Hi ha altres coses que sembla que són més importants que el medi ambient. Però, jo ho dubto, però vaja. Medi ambient.
Clar, és que...
el canvi climàtic.
Clar, veure, el medi ambient, a veure, nosaltres, si vols, podem parlar fins i tot d'una manera com molt utilitària, però que és un concepte que ara està apareixent molt, que és el concepte de servei ecosistèmic. És a dir, els nostres boscos, els nostres medis natural, el medi natural, que pot ser boscos, que poden ser els matollars, que poden ser els conreus, etc., ens serveixen una sèrie de béns i serveis, que en diuen, no? Serveis ecosistèmics. Aquests serveis poden ser, diguem, tan tangibles com el blat que podem treure d'un camp de blat, o la fusta, o els bolets, etc. Això serien béns de provisió, però també regulen el clima, regulen evitant l'erosió del sol, del terra, regulen l'aigua, el cicle hídric, etc. És a dir, ens estan servint... Nosaltres no en som conscients, però estan servint un munt de serveis que ningú, o pràcticament ningú, n'és conscient, però que gràcies a l'existència d'aquest medi ambient, doncs nosaltres podem gaudir del que gaudim.
Pots dir que el medi ambient és els efectes més propers a nosaltres i el canvi climàtic és d'un tipus més global?
Evidentment, els boscos més propers són els que a nosaltres ens serveixen més béns i serveis, això indubtablement. I, en canvi, el canvi climàtic és una cosa total, és global, és a dir... No,
aleshores, pots dir que el medi ambient està en un substrat del canvi climàtic.
Sí, diguéssim, com a la base, i el problema del canvi climàtic és que el que fa és afectar aquests boscos i, per tant, els béns i serveis que ens estan donant.
Bueno, sembla que la cosa ha pogut aclarir-ho
una mica.
Bé, amb el que estaves parlant vosaltres, que estàveu amb la Carme parlant abans, clar, les temperatures afecten lògicament, als plantes, als arbres, tal i qual. Amb un creixement de les temperatures, tinc que suposar que si féssim uns estrats de l'atmosfera, veritat, el que a ras de nivell de mar s'està secant, ho tindríem que guanyar amb altura. O sigui que aquelles zones pelàgiques de les muntanyes en què ja no hi ha arbres i el que sigui,
poc a poc es aniran recreixent d'arbres. És veritat o no?
Sí. O sigui, podem dir que, justament, com comentava just al començament, no? que el que farà, el que haurien de fer, si tenen prou temps, que falta que tinguin prou temps, els arbres, és remuntar les muntanyes, és a dir, els prats, aquests prats d'alta muntanya, que ara són prats, doncs es podrien anar recolonitzant d'arbres, de boscos. El que passa és que, si tu comptes en termes de superfície, la superfície recolonitzable és molt més petita que la que perdràs. Perquè les planes en superfície són molt més...
Ara,
la superfície que ocupen són molt més
extenses. Ara deixa'm reduir... Reduir-ho a l'absurd, que és una fórmula acceptada aritmèticament. Perdó. Aleshores, potser podrem veure el cim de l'Everest amb arbres.
Potser el cim de l'Everest no...
A no ser que l'Everest, amb aquest moviment de la Terra, dels moviments, es vagi abaixant i els altres pujant.
El que sí que veurem és això que et dic, que hi haurà, clar, 2 graus de temperatura. A veure, si més o menys, si no, ara no em voldria equivocar, si per cada 100 metres aproximadament que pugem en alçada la temperatura baixa 1 grau, vol dir que, si fent una regla de 3, no? Per una aritmètica, podem dir que si hi ha un augment de 2 graus de la temperatura, doncs, diguem, els boscos podrien arribar a pujar 200 metres en amunt o 300, però no més que això. Aleshores, hi haurà llocs.
Una altra qüestió, que a més aquesta és molt, molt preocupant, crec, i molt actual. S'està parlant de que el pi pinyoner del Maresme, d'aquí de la... que s'està perdent per això de la processionària. Què se sap de tot això?
El tema de la processionària és un tema que aquest any ha estat molt, molt, molt forta. Hi ha hagut una plaga molt intensa i molt extensa, que és bastant poc comú. S'ha de dir que és bastant poc comú. N'hi ha hagut fa 10 anys o potser 12, i va haver-hi també una plaga bastant semblant a aquesta.
Perdona, però és veritat que es dona per perduda ja el pi pinyoner?
No.
Veus?
Sí, la processionària és una... Bueno, és una oruga, és una...
Sí, sí.
I el que fan és es ponen els ous a l'estiu, a finals d'estiu, i l'oruga, al llarg de la tardor, sobretot, doncs es menja les fulles. Es menja les acícules dels pins. Al menjar-se les acícules, el que fa és que, si n'hi ha moltes, doncs acabes transformant allò en un bosc que no sembla un pi, perquè els pins ja sabem que aguanten la fulla tot l'hivern, i, per tant, en aquestes zones el que veus són com si fossin una roureda, no? Totalment pelats. Què passa? Que menjar-se les fulles, des d'un punt de vista d'un arbre, és el que menys mal li fa. I com que és el que menys mal li fa, és molt pitjor, per exemple, que ataqui el tronc, perquè el tronc és on hi ha tot el sistema de conducció de l'aigua i de baixar la saba cap a les arrels. És a dir, si ataques el tronc, mates l'arbre. Si ataques les fulles, dones opcions a l'arbre a recuperar-se. I la prova està que, bueno, ja s'estan fent ara la primavera, ja estan rebrotant, i en principi estan rebrotant amb normalitat. Això no vol dir que estiguin tan bé com abans de l'atac de la processionària.
Però és que ja s'està presentant la forma d'una manera alarmista, de veritat, i aleshores és bo també que se sàpiga que
s'han d'aclarir
que persona totes. Que està documentada pugui donar el seu raonament lògic, que em sembla bé. Perquè és que, si no, potser ja hauria desaparegut fa molts cents d'anys tot això.
Precisament amb aquesta línia d'aclariments... nosaltres ara estem estudiant molt el tema dels porcs senglars, i sabem que el porc senglar, que això no es divulga normalment, només se'l veu com una espècie nociva, que és perillosa.
Una plaga,
ja té el titular, plaga contra plaga, no? Tots són plagues, tot el que passa d'un número ja és plaga. I llavors hi ha una cosa curiosa del porc senglar, que no es parla, jo no sé si vosaltres l'heu estudiat, però precisament el que difereix del porc senglar d'altres animals de la seva espècie, bueno, semblants, doncs són que ells mengen, intercalen el menjar del bosc, els fongs, el que mengen normalment, les bellotes o que sigui, amb les larves i els cucs. Heu fet algun estudi en aquest sentit de la influència beneficiosa que tenen precisament per, com a controladors d'aquest tipus de plaga, com tots us proposo que ho feu.
Molt bé.
Eh? No,
la veritat és que ja...
Aquesta és difícil, eh?
Aquesta és difícil.
Sí, bueno,
és tan difícil i tan fàcil
natura...
de contestar, perquè també puc dir que no ho sé.
Però és que
no
la natura sempre dona el problema i la solució.
Sí.
I a vegades som nosaltres que traiem, només deixem el problema. I la solució també...
Deixa'm dir que en realitat, clar, els ecosistemes els tenim alterats.
Això, totalment.
Òbviament.
Sí.
Aleshores, clar... Nosaltres, en ecologia, el que fem és parlar de xarxes tròfiques, no? El que en dèiem les cadenes tròfiques, que no són cadenes, sinó són xarxes, perquè hi ha molts animals que depreden a molts altres animals.
Sí.
I, per tant, són xarxes, xarxes tròfiques. Clar, si ens falten elements d'aquesta xarxa, el que tenim és un ecosistema desequilibrat. I això és el que passa una mica amb el porc senglar. I aleshores és quan esdevé una plaga, si és que li volem dir així. Per què? Perquè falta el depredador. Qui és el substitut del depredador aquí? Exacte, ell ho fa, no? El llop és el que podria fer doncs, aquesta tasca. Sí. Qui la fa? Doncs el fan els caçadors. A Catalunya...
Però ho fan molt malament.
Però malament, sí.
Ho fan malament, no donen l'abast, etcètera, etcètera. Vull dir, realment això hi ha hagut una mica un descontrol. I la població de porcs senglars a molts llocs ha crescut molt més del que seria lo raonable, i aleshores... Clar, el problema és que les coses s'alteren pel simple fet de que hi ha...
Però saps que el seu increment també té un origen de la dècada del 70 del segle passat, de que es van hibridar els porcs senglars amb els porcs domèstics, i això va fer un creixement exponencial tremendo que ara encara no ha estat capaç ningú de resoldre.
Sí. Sí, això ho havia llegit.
Tot això per als cotos de caça.
No saps si seguir,
una caça a la carta.
Sí, però també, jo crec també, diria que també és fruit del que dèiem abans de l'abandonament, de la vida rural. És a dir, abans el pagès era caçador, el pagès mantenia els seus camps de conreu, el bosc no estava tan a prop, diguem, de les ciutats i dels pobles, perquè hi havia conreus, etc. I tot això, en el fons, ara s'ha descontrolat, no? Hi ha hagut aquests canvis que també afegia, no?, de l'abandonament del bosc, que en alguns casos és bo, perquè està bé que tinguem bosc, perquè el bosc té tot una sèrie de serveis que, com explicava abans, doncs, són molt importants per al nostre benestar, però també és cert que produeix aquests desequilibris. I hem de ser prou llestos o prou hàbils o prou intel·ligents, doncs, per intentar fer encaixar totes aquestes peces.
I des del teu punt de vista, com a especialista en boscos, quines espècies consideres que tindrien que romandre, tindrien que estar més protegides i que no intervingués, diguéssim, la mà humana per desequilibrar, que enriqueixen el bosc, que n'hi ha moltes,
sí,
no?
Sí, bueno, a veure, en el tema de les espècies, evidentment el que s'ha de...
Molt lligat, una cosa.
Sí, el que s'ha de fer és protegir justament aquelles espècies que estan en perill d'extinció, o les que les tenim en poblacions molt reduïdes en el nostre país. Això, per suposat. Però més que... A mi m'agrada més parlar de...
Sí,
i és molt important, perquè això el que fa és que les xarxes tròfiques, com comentava abans, siguin més completes, i com més completes, més sol pot funcionar l'ecosistema sense la mà de l'home. La qual cosa és molt convenient, perquè, si no, el que s'ha de fer per corregir aquests desequilibris és fer inversions. Unes inversions que s'han de fer perquè ja no hi ha ramaderia, és fer estassades, a fer aclarides, etc, perquè, o sigui, no hi ha perill d'incendis.
Mira, ara has dit un tema molt interessant.
Bueno, ja anem,
sí,
no?
Parla d'això,
no,
precisament del rol que tenen els animals per evitar, per netejar boscos.
Poden tenir un rol, evidentment que poden tenir un rol, més que per netejar... Jo el que diria és per mantenir, perquè, és a dir, quan tens un bosc ja que està molt espès, etc, el que s'ha de fer són algunes aclarides, etc, i aleshores sí fer entrar els ramats, etc. Tot això és molt complicat. És molt complicat perquè és com dir, va, tornem al que s'havia fet fa molts anys enrere, no? Les generacions que han vingut ara i que vindran no estan disposades a tornar al camp, a viure del camp i de,
però ara
la pagesia, etc.
Arreu d'Espanya hi ha ajuntaments que estan contractant serveis de neteja de boscos d'animals, cabres, ovelles, asses, en fi, inclús als Estats Units, amb un parc molt important de Nova York, que vam donar la notícia, s'acaba de contractar un servei de cabres per netejar el parc, és a dir, que roda el món i torna al bord.
Sí, sí, sí. Aquest, el paper que fan, diguem, els herbívors aquests, doncs, evidentment, és un paper important.
I, a més, també les defecacions amb tots els productes que es van dins de l'intestí, després aquestes llavors tornen a recréixer. O sigui, és tot un procés interessantíssim, veritat?
Sí, sí.
I l'abonament mateix de les terres, l'enriquiment natural, en aquest cas, sense químics.
No, això segur. Bueno, però els boscos ja funcionen essencialment sense químics. L'altra cosa és que es va...
Malament, si en químics
no,
hi ha...
Però a vegades sí que estan obligats a fer, per exemple, determinades fumigacions, justament per la processionària, per una qüestió de controlar-ho en zones en què estan molt a prop de poblacions, etc.
Perquè, per clar, les al·lèrgies.
Sí, té uns efectes irritants.
Ai, les al·lèrgies, mare de Déu.
Té uns efectes irritants, causa alarma pública, bueno, i aquestes però coses...
Les al·lèrgies que s'han produït ara, darrerament, o hi han existit sempre?
Això li preguntem a un metge.
Ara més, sí.
No, ens ho preguntem nosaltres.
Ens ho preguntem nosaltres mateixos. Escolta, jo he mirat a la vostra pàgina del CREAF, que és molt interessant, perquè a més veig que hi ha especialistes que, diguéssim, desglossen tot el que és el tema del canvi climàtic i estudieu un per un els temes. Suposo que després, com un mapa, els teniu que ajuntar, no? Tu ets l'especialista en boscos, però...
Llavors, ara n'hi ha més.
Sí. Bueno, o altres, i tu i altres persones. Llavors, una de les coses que es parla amb el canvi climàtic és els recursos hídrics. Suposo que això ho deu portar un company teu, però sí, que tu deus tindre suficient. I que diu que dels models del canvi climàtic que pronostiquen que precisament serà el Mediterrani el més afectat per aquest canvi, perquè s'exhaurirà l'aigua, hi haurà, en fi, uns problemes. Explica'ns una miqueta això, perquè tots els que vivim amb el Mediterrani, que val la pena que anem
preparant. I els que estimem el Mediterrani.
Sí, sí, o sigui, el canvi climàtic és el que diem, no? Quan parlem de 2 graus de temperatura, diem de 2 graus de temperatura de mitjana arreu del món. Aquí a la Mediterrània hi ha models que diuen que poden ser 3 i 4 graus. O, per exemple, les zones més de la tundra, no? Més àrtiques, etc.
Preocupant, també, sí. Bueno,
poden ser més elevats. És a dir, que a sobre serem nosaltres, més altres zones, en què patirem més aquests efectes com a conseqüència d'aquest increment de la temperatura. I no només això, tot i que això ja és més incert, la precipitació, la pluja, sembla que es reduirà. I es reduirà precisament a l'estiu, que també es falta fa.
Que ja fa uns quants anys que notem, que sí?
Sí, mica en mica...
Sí, ho estem
patint, millor dit, ho estem patint.
Els senyals aquests d'alerta són molt difícils de saber si són tendències reals o no. Per què? Perquè la pluja és molt heterogènia d'un any per l'altre. I aleshores, a vegades venen 2 o 3 anys seguits que són com de bastanta sequera i aleshores ja ens pensem que és que aquesta és la tendència, no? Però després venen un parell de bons i aleshores et trenca aquesta tendència. La pluja és més punyetera amb això, eh? És més complicat de determinar si realment hi haurà una reducció.
Ja està, em diuen que ja està. No, volia només preguntar una cosa. Digues, està influint els aires acondicionats amb el tema del canvi climàtic i els boscos? La proximitat està afectant, també?
No. L'aire condicionat...
Que la ciutat sí que es nota,
Sí, però això és l'efecte... Sí, aquest és l'efecte aquest de bombolla, de calor que tenen les grans ciutats, les grans àrees metropolitanes que tenen el seu propi clima, podríem dir. És a dir, que la temperatura sempre dintre d'una ciutat com Barcelona sempre, no sé, potser 2-3 graus de mitjana per sobre del que podem tenir, doncs, al Llobregat o a la banda del Besòs, etc. Però això és l'efecte illa de calor, que això és fruit de la gran concentració d'aquests elements que el que fan és que no deixin no deixa, no torna a irradiar la calor i, per tant, es manté durant més temps a la ciutat. I...
Doncs ja està, no en podem parlar més.
Haurà de tornar un altre dia. Jordi, moltes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres. Adéu.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el conjunt brasileiro Tamba 4. Les gravacions d'aquest grup de quatre músics són de l'any 1967. I si ens diguessin que aquest disc ens l'acaben de presentar avui, segur que ens ho creuríem. Us dic això perquè pugueu imaginar-vos la delantera que portaven quan el varen gravar fa 49 anys. Es pot dir veritablement que eren tot uns avançats. Escoltem ara tan sols una peça, també del Vinícius de Moraes, Canto de Osama. A la propera, si Déu vol.
Sabies que els porcs senglars viuen a Europa des de fa més de 700.000 anys i que els seus avantpassats ja vivien a l'Índia fa 35 milions d'anys? Tenen ancestres comuns amb l'hipopòtam d'Àfrica i els pecaris d'Amèrica. A diferència de la resta dels seus parents ungulats, els cèrvids i bòdids, que són exclusivament herbívors, els porcs senglars compaginen la dieta herbívora amb l'omnívora, incloent insectes, cucs i petits vertebrats. El seu hàbitat de preferència són els boscos de roures, faigs i alzines, però s'adapta a medis molt diversos en els que puguin disposar d'aliment, refugi i aigua. Per regular la seva temperatura i desparasitar-se, necessiten prendre banys de fang. Tenen molta agilitat per nedar, trepar i córrer per la natura. Són animals sociables, estructurats en grups matriarcals, que tant pot liderar la femella de més edat, la més experimentada o la més forta, mantenint la cohesió del grup dins el qual els petits són protegits i desenvolupen el seu aprenentatge fins que els joves mascles abandonen el grup per fer una vida més independent i solitària. Les mares, molt vigilants i defensores, poden adoptar a d'altres cries en el cas de que hagin quedat orfes. A principis del segle XX, el porc senglar era pràcticament inexistent i imperceptible a quasi tota la península Ibèrica. A Catalunya, en molt poques ocasions, podien ser observats. Amb la llei de caça, aprovada l'any 1970, es van multiplicar les zones acotades per la pràctica cinegètica i la gestió de les espècies que poden ser abatudes. Per satisfer la creixent demanda de la indústria de la cacera, i a l'igual que ha succeït amb altres ungulats, el porc senglar, avaluat com peça de caça major, va ser motiu de nombroses repoblacions en parcs i finques cinegètiques després de ser criats en granges i creuats en porcs domèstics per accelerar la seva reproducció, produint-se així en pocs anys un espectacular augment de les seves poblacions. L'absència dels seus depredadors naturals, el despoblament del món rural, la desaparició de la ramaderia extensiva, l'augment de les zones boscoses i la manca de neteja o l'atansament dels monocultius prop de les zones forestals també han afavorit el seu increment. Víctima d'una insistent mala reputació degut al seu canvi de costums, que ha esdevingut molèstia i valorat tan sols com a objectiu de la cacera, poques vegades es posa en valor les qualitats i activitats beneficioses que el porc senglar és capaç d'exercir com a jardiner i mantenidor de la bona salut dels ecosistemes boscosos. Furgant amb el seu prominent musell llaura, oxigena i esponja la terra, participant activament a la disseminació i enterrament de les llavors, afavorint la transformació i regeneració dels boscos amb diferents espècies d'arbres. També disseminen i mesclen les espores dels fongs anomenats hipogeus, que fructíferen sota terra, entre les que hi figuren espècies tan valorades com les tòfones. Amb el seu consum d'erugues, larves i crisàlides, contribueixen a afavorir la bona salut dels arbres. Al llarg de la història, la singularitat del porc senglar ha estat generadora de sentiments contradictoris en les diverses cultures, gaudint del respecte en unes i de la persecució en d'altres. Però, per damunt de tot, aquest artesà dels boscos ens indica una constant i ferma voluntat de resistir i sobreviure a totes les adversitats que els humans li anem plantejant. Trastocats pel constant assetjament de la persecució i cacera, amb uns biòtops molt limitats i envaïts per les poblacions i xarxes vials, cada cop es fan més visibles els grups de joves mares i petits cercant protecció i aliment al voltant de les urbanitzacions i les carreteres. Esperem que les solucions per trobar un bon equilibri poblacional deixin de ser les sistemàtiques ineficaces batudes per donar pas a solucions més avançades, efectives i incruentes fins que aquest habitant endèmic del bosc pugui gaudir d'una millor tranquil·litat i bona harmonia amb l'ecosistema.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu... Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel, a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Pareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Són